Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Més de 3.900 militants ja han votat a la consulta d'Esquerra sobre si donen suport o no al preacord amb el PSC per investir Salvador Illa president. En total són 8.500 els militants del partit que podran votar fins les 7 de la tarda. Jéssica Albiach és partidària d'ajornar el ple d'investidura si detenen Carles Puigdemont. La líder de Comuns diu a Catalunya Ràdio que s'haurien de reunir els grups i agendar el debat d'investidura per un altre dia. Albiach descarta entrar ara per ara en un possible govern de Salvador Illa. L'ocupació a Catalunya supera el màxim històric amb 3,83 milions de treballadors al juliol, malgrat el repunt de l'atur, que ha crescut de 2.300 persones. Tot i el lleuger increment de l'atur, es manté prop de les xifres més baixes dels últims 16 anys. Milers de persones es concentren a Doha, la capital de Qatar, per assistir al funeral del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, assassinat dimecres mentre era a Teheran. Haniyeh vivia exiliat a Qatar, on l'enterraran. Els islamistes palestins convoquen per avui un dia de la ira per venjar la mort del seu líder. Els Estats Units afirmen que hi ha proves aclaparadores de la victòria de l'oposició a les presidencials de Venezuela en contra dels resultats oficials que donen el triomf a Nicolás Maduro. La líder opositora fa una crida a una gran manifestació demà dissabte, mentre el chavisme busca la verificació al Suprem. Detingut el presumpte autor de la mort violenta d'un home diumenge passat al districte d'Horta-Guinardó, a Barcelona. Víctima i agressor, tots dos de 47 anys, compartien pis, segons els Mossos. La investigació està sota secret de sumari. Thriller de terror encapçala les estrenes al cinema d'avui. Long Legs narra la història d'una jove agent de l'FBI a qui li assignen un cas sense resoldre i en què hi ha un assassí en sèrie involucrat. Andy McDowell i Orlando Bloom protagonitzen un altre thriller, Pacto de Sangre. Amb subtítols en català, arriba la cinta francesa Mens.
Catalunya Informació.
Els esports.
A París tenim en directe la primera prova del 470 de vela, en aquest cas mixt amb la parella catalana Jordi Xammar i Nora Bruckmann. Ara mateix la parella és cinquena a la classificació quan s'està ja a punt de complir aquesta primera regata. D'altra banda, tot preparat perquè a partir de la 1:10, és a dir, d'aquí 7 minuts, comenci la final de 49er, on Florian Trittel podria optar a la primera medalla catalana. D'altra banda, també destaquem el partit d'hoquei herba masculí, la derrota d'Espanya contra els Països Baixos per 5-3. Espanya amb 11 catalans, que jugarà als quarts de final aquest diumenge contra Bèlgica.
I el temps, sol i calor fins a primera hora de la tarda, esperant un canvi sobtat posteriorment a bona part del territori i al nord del país. Xàfecs i tempestes fins a primera hora de la nit, amb risc elevat de pedregades i de ventades intenses. Refrescarà després de ploure. Ara passen 4 minuts de la 1 del migdia.
Catalunya Informació. Gemma Bonet.
Més de 3.900 militants, un 45% del total, ja han votat a la consulta que Esquerra Republicana fa perquè les bases del partit decideixin si aproven o no el preacord que la direcció del partit va tancar amb el PSC per investir Salvador Illa president de la Generalitat. Poden votar més de 8.500 militants de manera telemàtica o presencial fins les 7 de la tarda. La victòria del sí activaria l'escenari del ple d'investidura d'Illa i de retruc el retorn de Carles Puigdemont, que s'arriscaria a ser detingut. Precisament l'expresident Carles Puigdemont carrega durament contra aquest preacord en una piulada avui a la xarxa social X a partir de les paraules de l'escriptor i periodista Agustí Calvet, conegut com a Gaziel, al llibre Meditacions en el desert. Puigdemont fa una metàfora per acusar els republicans de deixar-se entabanar, diu, per l'espanyolisme. Ho fa a partir del que diu el llibre sobre com el Tenorio de Zorrilla, al final de la seva vida, es penedeix d'haver sigut una mala persona i diu que creu en Déu. Gaziel, a les pàgines fotocopiades que s'adjunta en aquest tuit, diu textualment que aquesta conversió és fer passar gat per llebre i deixar burlades una vegada més les seves víctimes. També diu que és incomprensible, és repugnant, profundament immoral, però és així.
Catalunya Informació.
Jéssica Albiach és partidària d'ajornar el debat d'investidura en cas que Carles Puigdemont torni i el detinguin. La líder dels comuns avisa, però, que la seva tornada no fa canviar els resultats electorals i que l'única alternativa al govern progressista és la repetició electoral. N'ha parlat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
Jo crec que, donat aquest escenari, el que hem de fer és una reunió entre els diferents grups parlamentaris, valorar la situació i tornar a insistir. Crec que no ve d'un dia, de dos ni d'una setmana, sempre que es faça abans del 26 d'agost, perquè al final torna a insistir en què ajuda a res ni a ningú que Catalunya no tinga govern.
Albiach ha detallat que l'acord amb el PSC no ha impactat l'entrada al govern. Tot i això, no hi tanca la porta.
Jo no vull anticipar escenaris. Nosaltres no descartem l'entrada a govern, però no hem negociat l'entrada a govern. Per tant, jo necessite que Salvador Illa vagi demostrant la seva voluntat de tirar endavant no només els nostres acords, sinó també un esperit progressista dins del govern.
En aquest sentit, pel que fa a les garanties del pacte, està tranquil·la. Recorda que Illa està en minoria i no podrà fer i desfer el seu gust. Per cert, Albiach dona per descomptats els vots dels comuns si s'ha de votar la reforma de la llei de finançament al Congrés. Des del govern espanyol, Yolanda Díaz afirma que el moment d'entesa entre Esquerra Republicana i formacions no independentistes no es pot desaprofitar. Apunta que és un salt qualitatiu enmig del soroll que generen el PP i Vox per entorpir el diàleg entre Catalunya i el govern espanyol. Declaracions que ha fet la vicepresidenta i líder de Sumar a Ràdio Nacional d'Espanya.
Es la primera vez que se está intentando fraguar una colaboración entre fuerzas independentistas y fuerzas que no somos ni son independentistas. Y esto creo que es lo que no debemos dejar pasar.
El Partit Popular fa una crida als barons socialistes descontents amb l'acord sobre finançament singular amb els republicans. Els de Feijóo insisteixen que el pacte que avui votaran les bases d'Esquerra és del tot, diuen, insolidari amb la resta de comunitats autònomes. Madrid, Àngels Lafuente.
El Partit Popular està decidit a aprofitar el malestar d'alguns líders territorials socialistes per intentar frenar el pacte entre el govern de Pedro Sánchez i Esquerra Republicana. Des del PP intensifiquen l'estratègia i apel·len a la rebel·lió d'aquests barons. Esther Muñoz és vicesecretària d'Educació i Sanitat del PP.
Pedro Sánchez quiere romper única y exclusivamente para poder mantener el poder. Es que es de un egoísmo y de una indignidad absolutamente palmaria. Y por tanto lo que le pedimos a todos aquellos socialistas de izquierdas que siguen creyendo en la justicia social y en la solidaridad y en la redistribución de la riqueza es que aporten, que sumen y que nos ayuden a frenar esta deriva reaccionaria en la que ha entrado Pedro Sánchez.
Estem parlant del descontent de les federacions socialistes d'Andalusia, Castella-La Manxa, Castella i Lleó, l'Aragó i Extremadura. Els cinc barons socialistes han demanat la convocatòria d'un Consell de Política Federal en el PSOE per debatre el pacte assolit amb Esquerra, que inclou un concert econòmic per a Catalunya.
Catalunya Informació. Notícies les 24 hores.
Ara falten 6 minuts perquè sigui un quart de dues. L'ocupació a Catalunya supera el màxim històric amb 3,83 milions de treballadors al juliol, malgrat el repunt de l'atur. S'han creat 3.300 llocs de treball més respecte al juny i en comparació amb el juliol de l'any anterior, l'increment en el nombre d'afiliacions ha estat de 126.000. En canvi, l'atur ha augmentat lleugerament al juliol, un 0,7%, i ara hi ha 327.000 persones inscrites a les oficines de treball. Si es compara amb el juliol passat, hi ha 4.000 parats menys i l'atur es manté prop de les xifres més baixes dels últims 16 anys. Pel secretari de Treball de la Generalitat, Enric Vinaixa, són xifres històriques.
Catalunya segueix batent rècords d'afiliació i vull tornar a repetir la xifra, 3.836.076. És una xifra històrica, és una xifra que no hem tingut mai registrada. I Catalunya, també, com els deia, té la xifra d'atur més baixa en un juliol des del 2008, des de fa 16 anys.
Per demarcacions, la reducció de l'atur es frena lleugerament a Lleida, Tarragona i l'Ebre durant el mes de juliol. En canvi, a Girona es creen 12.000 llocs de treball i trenca rècords d'ocupació i frega per primer cop els 390.000 afiliats. Comissions Obreres, des d'aquest sindicat, demanen polítiques laborals per inserir tothom al mercat laboral i expliquen d'aquesta manera el fet que augmenti l'atur i també l'ocupació. Ricard Ballera és el secretari d'Economia d'aquest sindicat.
Aquest increment en paral·lel, que pot semblar contradictori entre atur per una banda i afiliació a la seguretat social per l'altra, té a veure amb dues qüestions. Una és l'estacionalitat que caracteritza aquestes dates i, per l'altra, també un mercat de treball que genera confiança, que genera molta activació i, al mateix temps, no és capaç d'absorbir totes aquestes persones que s'activen.
Al conjunt de l'estat espanyol, l'atur s'ha reduït un 0,4% respecte del mes passat i prop d'un 5% en comparació amb el juliol passat. En termes absoluts, l'atur ha baixat més entre les dones i ara se situa al mínim des de l'octubre del 2008. El periodista basc Pablo González es troba a Rússia des d'aquesta matinada, després d'haver estat alliberat per Polònia, on ha estat a la presó 2 anys i mig. Va ser detingut a l'inici de la guerra d'Ucraïna, acusat d'espionatge. L'alliberament de González, que té doble nacionalitat, espanyola i russa, forma part de l'intercanvi de presoners que han fet Rússia i Occident, el més important des de la Guerra Freda. La seva parella, Oyana Goireana, espera que el seu marit, pugui tornar aviat a casa amb la família. En declaracions a aquesta emissora, assegura que no han demanat el seu alliberament a través de Rússia i que desconeix per què ha estat inclòs en aquesta llista d'intercanvi.
No hemos tenido ningún contacto. De hecho, esa puerta no la hemos querido tocar nunca.
¿Y a qué se debe o qué se puede deber que se haya incluido su nombre en esta lista?
Pues la verdad no lo sé. Como le digo, yo me enteré ayer también de esto. Eso quizá lo tenga que responder su equipo de abogados.
Goireana insisteix que les acusacions d'espionatge contra el periodista no tenen fonament i lamenta que no ho hagi pogut demostrar en un judici. També critica l'actitud del govern espanyol en tot aquest procés.
El gobierno español conmigo no ha contactado ni una sola vez en estos 2 años y 5 meses. Y ahora ya, pues ni espero ese contacto. Ya no hace falta.
En aquest intercanvi, Rússia ha posat en llibertat 16 presos i 8 als països occidentals. Aquest migdia s'ha retirat amb un helicòpter l'estructura del mirador Adurro, a la Vall de Boí. Recordem que la setmana passada la instal·lació es va despendre i va fer caure muntanya avall els 4 operaris que hi treballaven, fet que va causar una víctima mortal. Corresponsal a l'Alta Ribagorça, Pau Rovira.
Els Mossos han tallat durant una mitja hora la carretera que porta a Durro per evitar accidents, mentre l'helicòpter ha traslladat aquest migdia les peces del mirador que encara quedaven sobre el barranc. Així ens ho ha explicat l'alcaldessa de la Vall de Boí, Sònia Bruguera.
L'altre dia ja van acabar d'assegurar la passarel·la per poder-la retirar avui. Avui el que s'ha fet és baixar tots els vidres, tot el material pesant i la passarel·la que s'ha depositat aquí, i a partir d'aquí esperar una mica l'informe i veure què fem amb aquesta idea o amb aquesta iniciativa de la passarel·la.
I és que després de l'accident, les opinions a la vall estan dividides entre els qui volen recuperar aquest projecte més endavant i no perdre així el finançament europeu i els qui aposten per retirar-lo definitivament. De moment, però, s'esperarà a l'informe per saber què va fallar i després es prendrà una decisió. Recordem que el sinistre va tenir lloc la setmana passada, quan l'estructura va cedir i va precipitar els 4 treballadors per una alçada d'uns 50 metres. Un d'ells va morir a l'acte i els altres 3 van ser traslladats a l'hospital. D'aquests, 2 d'ells ja tenen l'alta i el tercer continua ingressat en estat crític però estable.
Després de 3 dies d'onada de calor, Protecció Civil ha activat una alerta del Pla Inuncat per precipitacions intenses i demana molta prudència al volant i també extremar les precaucions si es fan activitats a l'aire lliure. A partir del migdia s'esperen xàfecs en molts punts de Catalunya, especialment a les comarques del Pirineu, al Prepirineu i a la Catalunya Central. Aquestes tempestes podrien anar acompanyades de llamps i trons, fortes ratxes de vent i fins i tot calamar-se. En algunes comarques es poden superar puntualment els 40 litres en 30 minuts. Per tot plegat, Protecció Civil demana evitar passar per rius, rieres o zones inundables. I abans de l'àrea de servei, els usuaris de Renfe us explicarem que ja poden adquirir els abonaments gratuïts per viatjar en trens de rodalies i regionals des de l'1 de setembre fins al 31 de desembre. Es pot fer a les taquilles de les estacions o a través de l'app Renfe Cercanies. En el cas dels títols per trens regionals, també es poden aconseguir a les màquines d'autovenda. Ara és un quart de dues, temps per saber la situació del trànsit a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs amb alguna nova incidència hi ha tallada l'autopista AP7 a l'altura d'Ulldecona en direcció Castelló a causa d'un incendi de vegetació. Provoca de moment retencions des de Freginals. A la mateixa AP7, aturades des del Papiol a Castellbisbal en sentit sud, on retiren un vehicle avariat. També hi ha cua en aquesta zona a l'autovia A2 a l'altura de Castellbisbal, des de Castellbisbal fins a Martorell en direcció Lleida. Aturant-se també a la carretera Nacional 2, des de la Jonquera al Pertús, en direcció França, la G614 a Cadaqués, en direcció d'entrada a la població, per obres la C17 a l'altura de Canovelles, en direcció Barcelona, a la capital catalana la Ronda de Dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat i de Sarrià a Vallcarca, en direcció al Nus de la Trinitat, a la Ronda Litoral i a Bosses de Lentitud, des de Diagonal Mar fins a Barceloneta, direcció Llobregat, i també de Passeig de la Zona Franca fins a Montjuïc, en direcció Trinitat, i ara també hi ha un vehicle avariat a la C58, al tram de carretera, a l'altura de Viladecavalls en direcció Manresa. Talla un carril i provoca retencions de moment puntuals en aquesta zona. Actualitzem dades al punt de les dues.
I ara la crònica del temps amb en Dani Ramírez.
El temps canviarà i ho farà de forma ràpida, de forma una mica sobtada. Per tant, compte, perquè el que estem tenint en aquests moments serà molt diferent del que passi al llarg de la tarda. Un canvi de temps que notarem ja cap a les 2, 3, 4 de la tarda al Pirineu i Prepirineu, i aquestes tempestes, després de la forta calor, màximes de 30, 35 a bona part del país, 37, 38 al Pla de Lleida, a la Vall de l'Ebre, ja no són 40, com en dies anteriors, però tot aquest canvi de temps, amb tanta calor acumulada, doncs se pot fer espetegar xàfecs i tempestes que poden donar veritables patacs d'aigua, especialment al Pirineu Oriental, Prepirineu i Catalunya Central. Aquestes tempestes, a mesura que avanci la tarda i fins al vespre o a primera de la nit, aniran baixant doncs cap a la Catalunya Central, cap al prelitoral, sobretot de Barcelona, interior de Girona, difícilment cap a la costa. No és descartable que arribin a l'àrea de Barcelona, Baix Llobregat, Garraf, i no tan probable el Pla de Lleida, Terres de l'Ebre o Costa Daurada. De tota manera, és una situació de canvi amb aire fred en altura. A qualsevol indret hi podria haver aquestes tempestes fortes, amb pedra o calamarsa, i fins i tot ventades sobtades associades a les tempestes, fins i tot esclafits, que poden ser violents. Per tant, precaució, especialment a l'àrea del Ripollès, Garrotxa, Osona, Lluçanès, Berguedà, l'àrea del Solsonès, o fins i tot al voltant del Bages i Anoia. Alguna tempesta pot ser notícia amb aquests aiguats. Compte amb zones inundables. Baixarà la temperatura un cop hagi fet tanta calor. Aquesta nit ho notarem, dormirem millor. Demà passen les tempestes, ja no en tindrem, la temperatura una mica més baixa, i diumenge sol, la temperatura es recupera lleugerament, però ja no arribaríem als 40 graus. Estem parlant al cap de setmana de màximes de 30 a 35 graus, 37 al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre.
Catalunya Informació. Directe a la notícia.
Passen 4 minuts d'un quart de dues. La remodelació de la Model de Barcelona en un equipament municipal es comença ja a concretar. L'Ajuntament de la ciutat ha anunciat l'inici d'obres de la primera fase al primer semestre del 2026 amb la construcció de l'Institut Escola Xirinacs. N'informa des de Barcelona, la Mònica Mas.
Es preveu que les obres estiguin acabades perquè l'Institut Escola Xirinacs estigui operatiu al curs 2027-2028. Es reformaran els dos edificis tallers de l'actual Model i també es construirà un poliesportiu sota del pati d'aquesta nova escola amb llum natural. Laia Bonet és la tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.
Són dos edificis que rehabilitaran i que quedaran connectats l'un a l'altre. Les aules de l'Institut Escola seran espais oberts, espais flexibles, adaptables, amb un disseny molt atractiu i molt útil, pensant en el futur, i els patis del centre seran espais naturalitzats amb ombra i amb frescor per poder reduir també l'efecte illa de calor.
A banda de l'Institut Escola Xirinacs, en aquesta primera fase també es construirà una central d'energia i un dipòsit d'aigües freàtiques per autoabastir aquests edificis. Avui també s'ha anunciat que s'està redactant un avantprojecte de l'espai memorial que ocuparà tota la quarta galeria i una part del panòptic.
I obrim ara plana internacional. Milers de persones es congreguen a aquesta hora a Doha pel funeral del cap de Hamas, Ismail Haniyeh, assassinat dimecres a l'Iran, a Teheran, en un atac que palestins, irians i Hezbollah atribueixen a Israel. Haniyeh vivia exiliat a Qatar, on avui se l'acomiada a la mesquita més gran de la capital. Ahir ja es van fer els funerals oficials a l'Iran en una jornada en què es van multiplicar les crides a la venjança, tant del règim dels ayatolars com dels islamistes palestins. Hamas ha fet una crida per convertir l'oració musulmana d'avui en un dia de la ira per protestar contra la mort de Haniyeh, que, segons ha revelat el New York Times, va ser assassinat amb una bomba col·locada a la seva habitació fa 2 mesos i accionada a distància. S'espera, doncs, que diverses marxes de protesta surtin de les mesquites avui després de la pregària. Turquia ha decretat dia de dol nacional. La mort de Haniyeh coincideix al mateix temps amb el moment més tens entre Israel i Hezbollah des del 2006. Es multipliquen així els fronts de conflicte en una regió ja molt volàtil i castigada pel conflicte a Gaza. Els Estats Units reconeixen la victòria de l'oposició a les eleccions de Veneçuela en un pas més per desacreditar la reelecció de Nicolás Maduro com a president. El secretari d'Estat nord-americà, Anthony Blinken, afirma en una piulada que hi ha proves aclaparadores del triomf d'Edmundo González. La líder opositora, María Corina Machado, ha fet una crida a una gran manifestació de protesta demà a tot Veneçuela. Machado diu que s'ha vist forçada a amagar-se perquè tem per la seva vida.
Vamos a hacer valer la verdad. Y porque el mundo va a ver la fuerza y la determinación de una sociedad decidida a vivir en libertad.
El chavisme intenta que el Tribunal Suprem dirimeixi la polèmica electoral. Sentim Nicolás Maduro.
La sala electoral ha decidido aceptar el recurso contencioso electoral, comenzar la investigación del proceso electoral. Allí estaré. Querían saber la verdad. Pues está el tribunal para la verdad.
El Suprem ha convocat els 10 candidats a les presidencials com a part de la investigació per verificar els resultats oficials. Air Europa incorporarà avions a la seva flota i seguirà expandint-se. La companyia reivindica la viabilitat del seu projecte l'endemà que el grup IAG, on hi ha Iberia, anunciés que renuncia a l'operació de comprar el 80% de l'aerolínia que controla Globalia per les exigències que li imposava la Comissió Europea. Air Europa fa constar que aquest primer trimestre la xifra de negoci d'explotació ha superat les previsions, amb més de 1.300 milions, un 6,5% més que l'any anterior. Per la seva banda, el valor de les accions d'IAG han començat pujant avui un 2,3% a la borsa i Brussel·les ha dit que la compra que intentava ara el holding aeronàutic era fins i tot més complicada que la que ja es va intentar fa 3 anys. I ara falta un minut perquè siguin falten 6 minuts, perdoneu, perquè siguin 2:15. Avui és divendres i arriben nous títols a la cartellera.
Is it scary being a lady FBI agent?
Yeah. Take a nice long look.
La primera novetat és Long Legs, una cinta de terror. La protagonitzen Micah Monroe i Nicolas Cage. Sota la direcció d'Oz Perkins, és un thriller que narra la història d'una nova agent de l'FBI a qui li assignen un cas sense resoldre, en què hi ha un assassí en sèrie involucrat. I una altra pel·lícula és Pacto de Sangre.
Slow it all down, Savannah. See it, say the word, you know what to do. For God.
For God.
Family.
Family. Survive.
Pacto de Sangre és un thriller sobre justícia, família i supervivència. S'estrena en versió original i en subtítols i s'estrena, en aquest cas, també avui, aquest divendres. I en versió original i en subtítols en català s'estrena avui també la pel·lícula francesa Mens, una pel·lícula que explica que morir la seva àvia, un adolescent, hereta l'expedient d'investigació d'un assassinat que es va cometre el 1895.
Els esports.
Avant, Marc Andrés, bon dia.
Bon dia. Els Jocs de París en directe a la regata per les medalles de 49er de vela.
Els Jocs Olímpics de París, a Catalunya Informació.
Una disciplina on podria caure la primera medalla catalana en aquests Jocs Olímpics, amb Florian Trittel, de Llavanera, juntament amb Diego Botín. Seguint aquesta regata a Marsella, tenim en directe l'enviat especial als Jocs. Ernest Macià, bon dia.
Bon dia, bufa sud-oest, però sembla que això no és impediment, al contrari, és un estímul perquè és un vent que li va molt bé a Florian Trittel per la intensitat que bufa ara mateix, 12 nusos per anar directes cap a l'or. Van primers, després de passar la primera boia, s'encaminen ara al retorn per iniciar el camí de cara a la segona d'aquestes boies i posteriorment acabar la cursa, això vol dir d'aquí aproximadament a uns 20 minuts. Han sortit molt forts primers des del principi, a més, els seus rivals, els irlandesos i els neozelandesos, per darrere, sobretot els irlandesos, per tant encara ampliarien més l'avantatge amb la qual ja començaven aquesta medal race. Per tant, si no hi ha cap contratemps, i de moment no ho sembla, aquí caurà la primera medalla catalana. Serà en 49er, serà en vela i serà or. Hem de dir, d'altra banda, que ha acabat la participació d'aquest primer dia el 470 de Nora Brugman i el català Jordi Xammar, que són els actuals campions del món i d'Europa, però avui han sigut cinquens.
Gràcies, Ernest. Recordem que Trittel i Botín haurien de fer top 3 per ser medalla d'or. Per assegurar-se medalla, haurien d'acabar al top 6 d'aquesta regata per medalles que seguirem en directe amb l'Ernest Macià. D'altra banda, seguint els Jocs, derrota de l'equip masculí d'hoquei herba. Països Baixos 5, Espanya 3, un combinat espanyol que compta amb 11 catalans, entre ells el capità Marc Miralles.
Ha començat dominant molt bé, ells estaven molt frustrats perquè en tot el primer quart han xutat poques vegades a porteria, crec, no tenien gaire la bola. Nosaltres estàvem dominant bé, hem fet gols, llavors sí que és difícil fer una lectura d'aquest partit quan has estat en aquesta situació i al final se t'ha escapat.
Un combinat espanyol que ja sap que s'enfrontarà a Bèlgica aquest diumenge als quarts de final, a priori a les 8 del vespre, però l'horari, això sí, no és definitiu. Més coses, la tarragonina Elia Canales s'ha classificat pels quarts de final per equips mix de tir amb arc amb el seu company Pablo Hacha, i a un quart de 3 de la tarda competirà per entrar a la lluita per les medalles. De moment, Canales té assegurat el diploma olímpic. D'altra banda, en rem, l'empostina Aina Cid, juntament amb Esther Briz, han guanyat la final B de 200 a Timoner i s'han assegurat el diploma, el mateix que ha aconseguit el banyolí Denis Carracedo amb el seu company Rodrigo Conde després de quedar segon a la final B de doble escull lleuger. En natació, Emma Carrasco, de només 18 anys, s'ha classificat per les semifinals dels 200 metres estils. La catalana ha fet el 12è millor temps i aquesta nit nadarà a les semifinals.
Estic molt contenta amb aquest matí. Ara espero a la tarda poder fer millor marca personal. Seria l'objectiu pel qual hem treballat, així que a donar-ho tot i ja està.
També nadarà aquest vespre la final dels 200 estils, en aquest cas masculí, el francès Leo Marchand. A més, d'altra banda, també en natació, qui no ha pogut classificar-se en aquest cas per les semifinals de 100 metres papallona ha estat Mario Mullà. Aquest matí també destaquem que Katie Ledecky ha passat a la final dels 800 metres amb el millor temps de les classificatòries. Més jocs. El primer dia de l'atletisme pista, Adel Michal ha estat novè de la seva sèrie i haurà de fer la repesca demà mateix a un quart de 8 de la tarda.
Bueno, estem bé. Així ho hem demostrat, el meu temps ha sigut 3:35:80 i crec que s'ha passat amb 3:35:70. O sigui que hem estat molt a prop de poder passar, un error tàctic ara ha hagut de córrer tota la darrera volta per al carrer 2, he sortit una miqueta enrere, quan he volgut progressar m'he topat amb el britànic George Mills i després he pres la decisió de quedar-me allà i esperar que anessin passant els metres i intentar atacar la part final.
Pel que fa avui, passades les 9 del vespre, se celebrarà la final de 10.000 metres masculins amb Abdesamet Ukelfen, resident a Reus des dels 5 anys. En directe, per cert, continua en joc la segona ronda de golf amb el català David Puig. Ara mateix, a dos forats per acabar aquesta segona ronda, Puig es col·loca amb 4 cops sota par, empatat en 15a posició. I en bàsquet femení 3x3, victòria d'Espanya amb la seleccionadora Anna Junyer contra Austràlia per 21-17. A les 9, nou partit contra el Canadà. I més coses, perquè ara mateix, a 2:15 del migdia, començarà la semifinal del quadre de tennis masculí entre Carlos Alcaraz i el canadenc Roger Aliassim. A les 7 jugarà l'altra semifinal entre Djokovic i Musetti. I un apunt fora dels jocs, perquè en MotoGP s'ha reprès la competició aquest cap de setmana al circuit de Silverstone.
Són 2:15 i aquestes són les principals notícies que us estem explicant a aquesta hora. Més de 3.100 militants ja han votat a la consulta d'Esquerra sobre si donen o no suport al preacord amb el PSC per investir Salvador Illa. Seria un 37% del total dels 8.500 militants del partit que podran votar fins les 7 de la tarda. Jéssica Albiach és partidària d'ajornar el ple d'investidura si detenen Carles Puigdemont. La líder dels Comuns diu a Catalunya Ràdio que s'haurien de reunir els grups i agendar el debat d'investidura per un altre dia. Albiach descarta entrar, ara per ara, en un possible govern de Salvador Illa. L'ocupació a Catalunya supera el màxim històric amb 3,83 milions de treballadors al juliol, malgrat el repunt de l'atur, que ha crescut de 2.300 persones. Tot i el lleuger increment de l'atur, es manté prop de les xifres més baixes dels últims 16 anys. I a partir d'ara també us explicarem que hi ha un nou retard en la construcció de la línia 9 del metro de Barcelona. La tuneladora s'haurà d'aturar un any per desgast. Per tant, fins al 2030 els trens no podran circular pel tram central del túnel. I a Lleida hi ha una iniciativa privada per construir un gran centre integral de reparació de vehicles pesants. Suposa una inversió de 20 milions d'euros i donarà feina a 85 persones, la majoria dels quals mecànics. Es preveu incorporar també una estació d'ITV. Pel que fa als esports, als Jocs Olímpics de París, Marc, tenim en directe la primera opció de medalla per un esportista català.
Es tracta de Florian Trittel, de Llavaneres, que ara mateix està competint en la Medal Race, la regata per medalles a la modalitat 49er de vela, amb el seu company Diego Botín. Ara mateix la parella és primera, molt a prop de la línia de meta, i amb el seu company Diego Botín recordem que si són top 3 faran or i si són top 6 faran medalla.
I pel que fa al temps, sol i calor fins a primera hora de la tarda, esperant un canvi sobtat posteriorment a bona part de l'interior i al nord del país. Xàfecs, tempestes fins a primera hora de la nit, amb risc elevat de pedregades i amb ventades intenses. Refrescarà després de ploure. Continuem. Més de 3.900 militants, un 45% del total, ja han votat a la consulta que Esquerra Republicana fa perquè les bases del partit decideixin si aproven o no el preacord que la direcció del partit va tancar amb el PSC per investir Salvador Illa president de la Generalitat. Poden votar més de 8.500 militants de manera telemàtica o presencial fins a les 7 de la tarda. La victòria del sí activaria l'escenari del ple d'investidura i, de retruc, el retorn de Carles Puigdemont, que s'arriscaria a ser detingut. I Jéssica Albiach és partidària d'ajornar el debat d'investidura en cas que Carles Puigdemont torni i el detinguin. La líder dels Comuns avisa, però, que la seva tornada no fa canviar els resultats electorals i que l'única alternativa al govern progressista és la repetició electoral. N'ha parlat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
Jo crec que, donat aquest escenari, el que hem de fer és una reunió entre els diferents grups parlamentaris, valorar la situació i tornar a insistir. Crec que no ve d'un dia, de dos ni d'una setmana, sempre que es faça abans del 26 d'agost. agost, perquè la, al final torna a insistir en què ajuda a res ni a ningú que Catalunya no tinga govern.
El Biac ha detallat que a l'acord amb el PSC no ha impactat l'entrada al govern. Tot i això, no hi tanca la porta.
Jo no vull anticipar escenaris. Nosaltres no descartem l'entrada a govern, però no hem negociat l'entrada a govern. Per tant, jo necessite que Salvador Illa vagi demostrant la seva voluntat de tirar endavant no només els nostres acords, sinó també un esperit progressista dins del govern.
Més qüestions. L'ocupació a Catalunya supera el màxim històric amb 3,83 milions de treballadors al juliol, malgrat el repunt de l'atur, que ha crescut de 2.300 persones, tot i el lleuger increment de l'atur. Es manté prop de les xifres més baixes dels últims 16 anys. I Catalunya ha rebut 9 milions de turistes estrangers els 6 primers mesos de l'any, un 12% més que en el mateix període de l'any passat. Són dades de l'estadística de moviments turístics en fronteres de l'INE. El turisme internacional va aportar 2 milions de visitants al juny, un increment del 10% respecte del de fa un any. Aquestes xifres situen Catalunya com la primera comunitat autònoma de destí del turisme internacional a tot l'estat espanyol, amb el 21% dels visitants. Pel que fa al mes de juny, el turisme estranger deixa la xifra de 2 milions de visitants a Catalunya, un 10% més que el juny del 2023. Us ho avançàvem fa uns instants, hi ha un nou retard en la construcció de la línia 9 del metro. La tuneladora s'haurà d'aturar un any a causa del desgast. La previsió de tenir el tram central de túnel, acabat amb els trens ja circulant l'any 2027, finalment s'allarga fins al 2030. Barcelona, Joan Garcia.
La tuneladora, que aquesta setmana ha arribat a l'estació de Mandri, haurà d'estar un any aturada perquè se li ha de canviar la roda de tall, que ha quedat molt desgastada pel granit que ha hagut de perforar des de l'estació de Manuel Girona. La consellera de Territori, Esquerra Capella, que avui ha visitat el Pou de Mandri, ho ha explicat així.
Per proseguir amb la construcció del túnel, ara caldrà, com també s'apuntava, adaptar la tuneladora i els seus elements auxiliars abans d'encarar aquest tram final d'excavació fins a les CEPs, fins a l'estiu, i això ens du a finals d'estiu de l'any que ve.
De fet, la tuneladora ja ha arribat a Mandri un any més tard del que es preveia. Ara aquest imprevist fa que la data d'excavació completa del tram central del túnel i que hi hagi tren circulant, que fa dos anys es va anunciar pel 2027, es posposi fins al 2030. El 2027 sí que podran entrar en servei quatre noves estacions a la banda nord, dues a la Sagrera, Maragall i Guinardó, Hospital de Sant Pau.
Els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor de la mort violenta d'un home diumenge passat al districte d'Horta i Guinardó de Barcelona. Els fets van passar diumenge al matí, quan els agents van rebre l'avís que hi havia una persona morta en un pis amb signes evidents de violència. La investigació ha permès identificar el presumpte agressor, de 47 anys, també la víctima, que tenia la mateixa edat i que seria el seu company de pis. El cas es troba ara sota secret d'actuacions.
Catalunya Informació.
Iniciativa privada a Lleida per construir un gran centre integral de reparació de vehicles pesants. Suposa una inversió de 20 milions d'euros, donarà feina a 85 persones, la majoria mecànics, i preveu incorporar també una estació d'ITB. Els promotors asseguren que actualment la demanda de tallers supera de llarg l'oferta existent a Lleida. Anem cap allà, Noelia Caselles.
El centre s'ubicarà al nou polígon de Torres Soler, a la ciutat de Lleida, en un espai de 55.000 metres quadrats i es desenvoluparà en tres fases. L'objectiu és donar servei als transportistes en base a Lleida o que estiguin de pas, de manera que puguin fer reparació, manteniment i neteja dels vehicles en un mateix espai i sense perdre temps de treball. Els empresaris del sector que impulsen el projecte asseguren que avui en dia els tallers mecànics estan sobrepassats de feina. Xavier Bautista és un dels impulsors del projecte.
Ara mateix els tallers de Lleida estan col·lapsats, no hi ha prou mecànics, no hi ha prou establiments, els establiments que hi ha són de fa molts anys, són petits, i a Lleida li fa falta doncs, més envergadura, més tamany, més dimensió de tallers.
En una tercera fase es preveu obrir una estació ITB, un equipament necessari, segons el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
En el cas dels vehicles pesants, camions i autocars, costa que passin les ITBs perquè no hi ha prou hores ni hi ha línies específiques i s'haurien de destinar hores i línies específiques a aquests vehicles pesants.
En aquest nou Lleida Track Center, que preveu obrir entre mitjans i finals de l'any que ve, preveuen atendre-hi més de 700 tractores i 850 remolcs anualment.
Quatre municipis de la Costa Brava fan front comú per combatre actuacions incíviques d'embarcacions recreatives. Begú, Mont-ras, Palafrugell i Palamós impulsen una campanya d'informació per fomentar les bones pràctiques i fer-les compatibles amb banyistes i amb el medi ambient. Anem a Girona, Maria Rovira.
Des dels ajuntaments de Begú, Palamós, Palafrugell i Mont-ras, en col·laboració amb el Departament d'Acció Climàtica, han editat uns fulletons per divulgar bones pràctiques de navegació responsable entre els patrons d'embarcacions. Se'ls mostra, per exemple, un mapa on es veuen els llocs on està prohibit el fondeig per la presència de praderies de posidònia i on se situen els camps de boies on es pot amarrar sense malmetre al fons marí. L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, en remarca que no tothom es comporta de manera incívica, però que cal actuar en casos puntuals.
Marcar unes normes perquè al final el que volem és que es faci compatible amb tots els altres usos, amb el bany i amb la protecció del medi natural. Per tant, són una sèrie de qüestions que no venen donades per un fet concret, sinó per un augment de l'ús de la nàutica recreativa els darrers anys.
Segons la directora dels Serveis Territorials d'Acció Climàtica, les comarques de Girona, Elisabet Sánchez, s'ha reforçat la vigilància ja per evitar actituds incíviques al mar.
Hem pogut reforçar tant per la part d'agents rurals com per la part de Mossos d'Esquadra que tinguessin serveis de vigilància marítima, perquè no només en aquest entorn, per desgràcia, sinó que al llarg de la nostra costa, a Cap de Creus i així, la sobrefreqüentació i també la falta d'informació a vegades provoquen situacions que és necessari regular.
D'altra banda, els 19 ports esportius de la Costa Brava han estrenat també l'Econàutic, una nova guia digital per promoure les bones pràctiques també dels navegants i de les activitats nàutiques.
La investigació d'Acció Climàtica sobre l'abocament de pèlets de plàstic al litoral de Tarragona determina per primera vegada que és responsabilitat d'una desena d'empreses del polígon petroquímic. No les pot sancionar perquè no han pogut determinar la implicació exacta de cadascuna d'elles, però les obligarà a aplicar mesures preventives. Tarragona, Ricard Boigas.
Acció Climàtica diu que no pot exigir una reparació econòmica a les empreses que han causat la contaminació perquè l'expedient no ha pogut determinar el grau d'implicació. La directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, Mireia Boia, afegeix que l'expedient es basa en una llei de responsabilitat ambiental del 2007 i evidències que alguns abocaments es van fer abans.
No es pot determinar dels pèlets que trobem en molts dels espais propers a la platja de la Pineda, per exemple, quins són d'abans i quins són de després. I a més, com que tots tenen colors diferents i no estan marcats, tampoc podem determinar el volum de cada empresa.
Acció Climàtica dona 6 mesos a la desena d'empreses que fabriquen o transporten aquestes boletes de plàstic a aplicar mesures de prevenció per evitar que aquest material acabi contaminant el medi. Estaran obligades a tenir envasos resistents, utilitzar mànegues i canonades tancades hermèticament, contenidors segellats i fer servir un sistema de neteja eficient. La Generalitat va obrir la investigació al novembre arran de la sol·licitud presentada per l'ONG Surfrider Foundation. El seu portaveu, Xavier Curtó, diu a Catalunya Informació que els serveis jurídics estan estudiant la resolució, però celebren que s'apliquin mesures pioneres.
Unes mesures de les quals no hi ha cap regulació a nivell europeu ni estatal, per tant, considerem que això és un pas històric per acabar amb la contaminació de pèlets al Mediterrani i, per tant, és un gran pas endavant per a aquesta protecció mediambiental.
L'organització destaca que l'expedient determina que s'han fet abocaments de pèlets a Tarragona des de meitats del segle XX.
Fira Tàrrega busca una 60ena de voluntaris per participar en 5 dels espectacles que formen part de la programació d'aquest any. Aquesta experiència immersiva, col·laborant amb les companyies professionals, està oberta a persones de totes les edats. Durant els primers dies de crida, la resposta ha estat bona. Tornem a Lleida, Noelia Casellas. De seguida, com us dèiem, ens ho explica des de Lleida la Noelia Casellas. Doncs bé, sembla que no podem ara establir aquesta comunicació. De seguida que puguem, intentarem mirar de parlar amb Lleida. En tot cas, reprenem altres informacions. com, per exemple, aquest concert que es feia aquesta nit passada a la Ciutadella de Roses, el concert de David Bisbal que ha ofert aquesta nit, en el qual hi ha estat la nostra companya Laia Claret. Hi ha una raó que ja d'on me tindrà
se fue de mi lado. Hi ha cantants que són més feliços en la solitud de l'estudi i si una cosa és clara és que David Bisbal no. Ell és home d'escenari i ho va demostrar ahir a la nit durant gairebé 2 hores de concert a l'aire lliure a la Ciutadella de Roses. Amb Tengo Roto el Corazón va aparèixer entre un esclat de llums a l'escenari i una posada en escena amb Bisbal acompanyat de 2 guitarristes, un baix, un bateria i un teclat i amb 5 pantalles gegants per no perdre's cap gest de l'artista. El cantant va delectar els seus fidels seguidors amb moviments de malucs, salts energètics, voltes interminables i una veu potent, jugant constantment amb el públic, a qui va fer cantar, va dedicar somriures i va encaixar mans baixant de l'escenari.
Com suena aquesta cançó? Afuera está lloviendo y lloviendo que no vas a llegar. Tanto que estoy sintiendo y tú sintiendo ni para contestar.
Bisbal va fer l'única parada del seu tour Bolària de Costa Brava al Festival Sons del Món, presentant el seu nou treball Me Siento Vivo, amb cançons com ara Podria Estar Peor, combinades amb clàssics seus però actualitzats. D'aquesta manera va encisar el públic més novell i va fer ballar tot aquell qui el segueix des del seu inici amb temes com ara Boleria o Ave Maria. El públic l'adora, es fa evident, així com ell adora actuar. I això va quedar demostrat ahir a Roses.
Temps ara per la situació del trànsit. Com estan les carreteres i autopistes? Mariluz García, equip viari, bon dia. Bé, sembla que no està a punt aquesta connexió de l'equip viari. Mariluz García, bon dia. Doncs bé, anem al temps. El temps que ens porta en Dani Ramírez.
Avui torna a fer sol i calor a bona part del país. De fet, gairebé ni un núvol. Comença a aparèixer algun cumulet al Pirineu i com si res passés. Però la veritat és que ens arribarà una bossa d'aire fred aquesta tarda i vespre i, de forma sobtada, passat ja el migdia, 2-3 de la tarda, s'han de formar nuvolades importants al Pirineu, Prepirineu, ruixats i tempestes. Serà un canvi, insistim, una mica de cop i volta, en poques hores, i a mesura que avanci la tarda i el vespre, aquestes tempestes, aquests xàfecs, s'aniran estenent cap a l'interior de Girona, sobretot Catalunya central, no ho descartem a punts de Lleida, i fins i tot podrien arribar al prelitoral de Barcelona, punts del Camp de Tarragona, i tenim dubtes que acabi arribant a la costa, però això podria passar. Per tant, compte, risc de tempestes fortes, poden deixar més de 20 litres per metre got en mitja hora. Localment, al Pirineu Oriental, Prepirineu i Catalunya central, deixar acumulacions de més de 30, 40 o 50 litres per metre quadrat en pedra o calamarsa i fins i tot no descartem fenòmens violents, és a dir, fortes ventades, esclafits, associats a aquestes tempestes, sobretot, per exemple, cap a Osona, Lluçanès, el Berguedà, el Bages, i no descartem cap a la Segarra i l'Anoia. En definitiva, una tarda que farà un gir important, tot i que ara no ho sembli, i la temperatura ja començarà a baixar. Farà calor, però un cop descarregui notarem una bona refrescada. Per tant, demà al matí baixa la temperatura, restes de núvols cap al nord, alguna boira a la Catalunya central i al Prepirineu, i a la tarda mig ennublat al Pirineu Oriental no es descarta algun xàfec molt aïllat cap a la zona del Ripollès. Tant de dia com de nit, baixarà la temperatura.
Catalunya Informació.
Catalunya Informació.
L'actualitat del territori al moment.
Des de l'Alt Pirineu, la Catalunya central, les Terres de l'Ebre, el Tarragonès, l'Empordà, el Pla de Lleida, Girona, el Vallès, el Maresme, Barcelona i la Vall d'Aran.
Som a tot el país, connectats al territori. Catalunya Informació.
Catalunya Informació. A tot hora, a tot arreu.
cada vegada més vehicles s'avarien a la carretera. L'any passat es van registrar prop de 3.500 incidències per avaries a la xarxa viària catalana. 750 més que el 2022 i el 25% del total es van concentrar a l'autopista AP7. Ho ha avançat a Catalunya Ràdio el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, que destaca que les vies alliberades de peatges són les que concentren més incidències per l'augment de la mobilitat, sobretot de transportistes.
Està clar que les vies alliberades de peatge han augmentat, i molt especialment l'AP7, que ha passat de 400 incidents el 2019 a 1.161 el 2023. Ha triplicat pràcticament el número d'incidències, però també ha augmentat el número d'incidències per avaries, la C32, la C33 i l'AP2.
L'any passat les avaries van provocar uns 50 minuts de retencions de mitjana, unes incidències que els tallers mecànics atribueixen sobretot a la manca de manteniment. En declaracions a Catalunya Informació, de Celso Besolí, president del Gremi de Tallers de Barcelona, apunta que potser per motius econòmics cada vegada es fan menys revisions als vehicles i que quan arriben al taller les avaries són més greus.
Et trobes persones que estan rebentant els pneumàtics i no és que s'han rebentat perquè han agafat un clau, un tros de ferro i d'això. És que mires les rodes i van llises, pràcticament, sortint els alambres. Això també és manteniment.
El director del Servei Català de Trànsit no ho comparteix i atribueix l'increment, sobretot, a l'envelliment del parc automobilístic. Els vehicles tenen de mitjana uns 14 anys i els vehicles pesants a l'entorn de 15 anys. Una de les xifres més altes de tota Europa. Sentim Ramon Lamiel.
Si tu tens un cotxe més nou, si et saltes una revisió no et passarà res, però si tens uns cotxes més vells, saltar-te una revisió et passarà, i molt. I ho ha provocat el fet que tu saltis, però ho ha provocat també el fet que el cotxe sigui molt vell. O sigui, el que hauríem de fer és intentar que aquests vehicles tan vells no anar-los apedaçant i que circulin.
La calor i les condicions meteorològiques també condicionen, i molt, les avaries. Per tot plegat, tant el Servei Català de Trànsit com el RAC demanen incentius i bonificacions directes per la compra de cotxes nous. I ara sí, reprenem la informació que abans no hem pogut escoltar. Us explicàvem que Fira Tàrrega està buscant una 60 de voluntaris per participar en 5 dels espectacles que formen part de la programació d'aquest any. Ens en dona tots els detalls la Noèlia Caselles.
He viscut la Fira un parell d'anys i sempre he trobat que fan coses molt, molt xules i molt interessants. Llavors, no sé com, viure això d'estar dintre, que podia ser diferent, no?
És Xulia Nieto, una gallega que fa gairebé 3 anys que viu a Miralcamp i que participarà per primer cop com a voluntària en un dels espectacles de Fira Tàrrega. En concret, el muntatge Juego Infinito de la mexicana Cristina Maldonado, un espectacle que parla de la mort i que ja ha començat a treballar amb voluntaris com la Xulia i la Mari, que és d'Artesa de Segre.
Com una experiència com molt experimental per el que s'apunta a fer-ho, no? És com que te pots remoure coses i, bueno, tal com ho he vist jo, el que vam fer, com que és molt reflexiu, trobo.
Ja hem fet dos assajos, n'hem fet un parell, i després, aquests mateixos dies, suposo que res, una horeta abans, perquè com que ja ens ho sabem, tenim el guió i tal, una horeta abans per preparar-ho tot i ja està.
I és que la col·laboració del públic és un dels trets característics de Fira Tàrrega i aquest any es repetirà. A banda del muntatge de Cristina Maldonado, busquen voluntaris les propostes de Sol Picó, la companyia Crac, la mecànica i Sergi Estabanell. La Maria Capell és tècnica de programació i responsable de voluntariats.
En cap cas estan substituint feines professionals d'actors, d'actrius, de tècnics, sinó que estan donant suport a la companyia amb també la possibilitat de viure una experiència dins de l'espectacle.
La Maria ens posa un exemple de la feina que faran els voluntaris.
L'espectacle de la Sol Picó, per exemple, que és un espectacle de dansa de gran format, on hi ha molts intèrprets, però hi ha una part del moviment del públic que generarà aquest mateix públic, aquesta ciutadania que participarà, farà que el públic es pugui moure d'una manera o d'una altra, i això ho assajaran prèviament amb la companyia.
Qui vulgui participar com a voluntari s'ha d'apuntar a la web de Fira Tàrrega.
I el concursant de la Catalunya Nord, d'Eufòria, en Julien, ha publicat avui el seu primer tema. El títol de la cançó el conformen dues paraules. Amb una es vol presentar com a artista i amb l'altra vol agrair tot el suport i l'estima que ha rebut. Corresponsal a la Catalunya del Nord, Laura Bertran.
Hola, gràcies. Així sona la cançó Hola, gràcies de Julien León, un dels tres finalistes del concurs Eufòria.
De fet, és una cançó que havia fet, que havíem fet amb el meu productor, el Simó, fa uns 3 anys. Però és una cançó que ens semblava un bon resum i un bon enllaç cap al futur.
La lletra és nova i té un missatge clar i directe.
Doncs hola, perquè em presento com a artista després del meu pas a Eufòria. I gràcies, gràcies per tot aquest suport i gràcies als eufòrics també, a la meva nova família.
Hola, gràcies al nou tema estrenat avui mateix per Julien León. Hola, gràcies.
Carla Simón ha començat a rodar el seu tercer film titulat Romeria. És una pel·lícula en què la directora d'Alcarràs i Estiu 1993 segueix explorant les relacions familiars. El rodatge ha començat a Vigo, a Galícia, i s'allargarà fins a finals de setembre. La directora diu que té la sort de formar part d'una família plena d'històries que s'ha convertit en la seva font d'inspiració.
Els esports.
Cinc minuts perquè arribin les dues del migdia. Temps per l'actualitat esportiva. Marc Andrés, bon dia.
Bon dia. Or olímpic per l'esport català.
Els Jocs Olímpics de París, a Catalunya Informació.
Ha estat de Florian Trittel de Llavaneres a la prova 49er de vela i ho ha fet amb contundència. De fet, ha guanyat la seva regata per medalla juntament amb el seu company Diego Botín i s'ha assegurat així el primer or, de fet la primera medalla inclús, de l'esport català en aquests jocs. I així ho ha viscut l'enviat especial als jocs, l'Ernest Macià.
Doncs aquí els tenim, el català Florian Trittel i el càntabre Diego Botín, el seu 49er encarant els últims metres cap a la línia de meta. En aquest moment són campions olímpics, medalla d'or, la primera medalla d'or d'un esportista català que arriba amb una superioritat insultant. En vela, en 49er, ningú els ha pogut fer ombra, han brillat més que el sol durant 7 dies, i veto aquí que aquesta primera medalla d'un esportista català a París no arriba des de París, sinó que ho fa des de Marsella, i no arriba des de la terra, sinó que ho fa des del vent i des del mar. La vela sempre a la vela, Florian Trittel, medalla d'or.
Doncs gràcies, Ernest, per aquesta primera medalla, la medalla d'or de Florian Trittel de Llavaneres, com diem, a la prova 49er de vela. Una medalla que esperem que no sigui l'última. Potser avui en podria caure una altra. Estarem molt atents del tir amb arc, perquè allà hi tindrem la tarragonina Elia Canales i, seguint en directe, tindrem l'enviat especial als Jocs. David Clopés, bon dia.
Bon dia. A un quart de tres ha de començar aquesta ronda de quarts de final del tir amb arc en modalitat de parelles mixtes. La tarragonina Elia Canales fent parella amb el tirador amb arc de Burgos, Pablo Atxa, apareixerà de seguida en escena en el primer dels enfrontaments d'aquests quarts de final. S'enfrontaran a la parella índia, formada per Vacat i Voma de Vara. Els tiradors espanyols, si aconsegueixen superar aquesta ronda, ja serien a semifinals i, per tant, disputarien les medalles. Això sí, a priori es trobarien a semifinals a la poderosa parella de Corea del Sud, que són els grans favorits. Corea del Sud és la gran especialista, és el gran especialista en aquest tipus d'esport. Recordem, quatre tandes de llançaments, on cada arquer tirarà quatre fletxes. Cada parella tindrà una puntuació. Qui guanyi la tanda sumarà un punt i qui primer arribi als 6 punts passarà ronda i, per tant, serà semifinals i lluitarà per les medalles.
Gràcies, David. Seguim amb l'actualitat esportiva del dia d'avui, perquè també hem de parlar de la derrota de l'equip masculí d'hoquei herba. Països Baixos 5, Espanya 3, un combinat espanyol que compta amb 11 catalans, entre ells el capità Marc Miralles.
Ha començat dominant molt bé, ells estaven molt frustrats perquè en tot el primer quart han xutat poques vegades a porteria, crec, no tenien gaire la bola. Nosaltres estàvem dominant bé, hem fet gols, llavors sí que és difícil fer una lectura d'aquest partit quan has estat en aquesta situació i al final s'ha escapat.
Un combinat espanyol que ja sap que s'enfrontarà a Bèlgica aquest diumenge, a priori a les 8 del vespre, però l'horari, això sí, no és definitiu. D'altra banda, hem de destacar que l'empostina Aina Cid, juntament amb Esther Briz, han guanyat la final B de 2 sense timoner i s'han assegurat el diploma olímpic. El mateix que ha aconseguit el banyolí Denis Carracedo amb el seu company Rodrigo Conde després de quedar segon a la final B de dobles coll lleuger. Això sí, Denis Carracedo té ganes de revenja.
Amb ganes de que passin aquests 4 anys de seguida i tornar a plantar-me en una regata de Jocs Olímpics, que vull la meva revanxa, vull la meva... Bueno, vull treure'm aquesta espina de novetada, també de no saber com anava l'ambient dels Jocs, que és totalment, com he dit abans, un ambient totalment diferent.
I en natació, més bones notícies, perquè Emma Carrasco, de només 18 anys, s'ha classificat per les semifinals dels 200 metres estils. La catalana ha fet el 12è millor temps i aquesta nit, com dèiem, nadarà a les semifinals.
Estic molt contenta amb aquest matí. Ara espero a la tarda doncs, poder fer millor marca personal. Seria l'objectiu pel qual hem treballat, així que a donar-ho tot i ja està.
També nadarà aquest vespre la final del 200 metres masculins estils, en aquest cas el francès Léon Marchand. D'altra banda, no ha pogut classificar-se per les semifinals dels 100 metres papallona Mario Mullà, en un matí on Katie Ledecky ha passat a la final dels 800 metres amb el millor temps de les classificatòries. També en directe, ara tenim tennis. Semifinals del quadre individual masculí. Ha començat a jugar Carlos Alcaraz contra el canadenc Kojé Aliassim. Ara mateix un Carlos Alcaraz que domina per 2-1, encara això sí, el primer set. D'altra banda, el primer dia d'atletisme en pista, Adel Meixal ha estat novè de la seva sèrie i haurà de fer la repesca demà mateix a 7:45 de la tarda. Pel que fa avui, passades les 9 del vespre, se celebrarà la final del 10.000 metres masculins amb Abdesamet Ukelfen, resident a Reus des dels 5 anys. I en directe, just ha acabat la seva participació a la segona ronda del torneig de golf al català David Puig. David Puig, que avui acaba amb 4 cops sota par, empatat ara mateix en 17a posició. I en bàsquet femení 3x3, victòria d'Espanya amb la seleccionadora Anna Junyer contra Austràlia per 21-17. A les 9, un nou partit per aquest combinat contra el Canadà.